explica-ho.
Això és una cançó que es diu Snowman, que de la cantant i realment escriptora que s'amaga sota el nom de Sia. I, bueno, parla d'això de... Bueno, què passa si t'enamores de...
De què?
D'un ninot de neu.
D'un ninot de neu.
Estàs enamorada d'un ninot de neu?
Bueno, la cançó, al principi, sembla que va realment de que s'ha enamorat i després sembla una miqueta de broma, no? Perquè, clar...
Però és una metàfora.
Espero que sí.
Que l'abraces i ja se't desfà els braços.
O una cosa que saps que s'ha... Que quan comença ja comença a desfer-se, és a dir, també aquesta crueltat de crear o il·lusionar-te amb una cosa que sap que dos o tres dies es desfarà.
Que és bastant així, també.
Sí.
Vull dir que bona part de les relacions acaben sent amb un ninot de neu, no?
Un ninot de neu.
Acabes ben xopa, sí.
I fred.
Ara m'acabo de quedar mort, eh?
Mort, bueno, en fi.
Digues.
No, deies que no sé com... Però bueno, la cançó hi ha un moment que diu m'és igual que no tinguis orelles, m'és igual que no puguis caminar, i penses, aquí ja no és tan... Aquesta història d'amor no és tan metafòrica, sinó que és una miqueta...
M'és igual que el teu nas sigui de pastanar.
Exacte. Jo, al carrer, havia un veí que tenia un costum bastant lletja, que era que posava una pastanaga, però no al nas.
Ah, ja hi som.
No, sí.
La veritat, sempre acabem els mateixos puestos.
Sí. La pastanaga sempre acaba
la mateixa. La gracieta, eh?
Sí,
li treien del nas i...
I llavors jo tinc fotos que en tota la meva infantesa et surt aquesta pastanaga en un lloc incorrecte.
Puc explicar una anècdota
de
fa un temps, molt d'anys?
Sí.
Un 23 d'abril. El 23 d'abril és el meu aniversari. I el 22
correcte.
Vaig sortir amb unes amigues i ens vam passar molt bé tota la nit. I a les 6 de la matinada érem a la Rambla Catalunya esperant que obrissin un forn de pa per...
Oh, quin clàssic, eh? Després d'una... No? Aquell croissantet calent, no?
Sí. I de sobte una d'elles diu, heu vist la Costa dels Mosquits? I nosaltres, qui ara que diu aquesta? I és que a la Rambla, o sigui, a dalt de tot, gairebé a tocar de la Diagonal, vàrem veure un bloc de gel gegantí, immens.
Que feia... Un bloc de gel?
Sí, un bloc de gel, molt.
A dalt del Passeig de Gràcia,
sí,
en Diagonal?
No, a Rambla Catalunya.
A Rambla Catalunya, perdona, entres a Rambla...
Sí, no,
Rambla.
I llavors, anant cap allà, pensaven que era cosa nostra, que estàvem una mica...
Perjudicades, sí.
Que no estaven en les millors condicions.
Exacte. Jo, imagina't, estava en una estaca i li preguntava a la gent que passava...
Però per què li fas cas? Si penses que no estan en les seves condicions, per què vas a mirar-ho?
No, llavors vàrem anar allà i li demanava a la gent si realment el lloc existia o mos ho estàvem inventant. I mos deien que sí, que efectivament que existia, que hi era, aquell bloc de gel immens, que tenia uns forats. Llavors se'ns va ocórrer la genial idea de posar les mans per dins dels forats del bloc de gel.
Però on estava el bloc de gel aquest?
Allà enmig de Rambla Catalunya.
Però com al mig de la Rambla Catalunya?
Sí, t'ho promet, era immens, era una cosa enorme. Tant era, o sigui, i després una de les meves amigues va posar els peus en aquells forats i llavors va seure damunt del bloc de gel i abraçàvem aquell bloc de gel.
Una mica perillós, eh?
No, sí,
en ple abril, això, eh?
Això era 23 d'abril. De fa molt l'any.
Després d'una nit llarga, no?
Sí. Basats en fer real.
Vale. De fa 25
no, però saps
anys,
que
aproximadament.
Saps què m'has recordat? El bloc de gel que hi havia, que hi ha encara, el Cosmo Caixa. No vull dir que... El Cosmo Caixa.
Bé.
El clàssic bloc de gel... No. Ara feu cara com de que no hi ha...
No, l'he vist mai.
No?
Tampoc.
No.
Què dieu ara?
No.
Home... Cosmo Caixa, hi ha un bloc de gel gegant que es pot fer això que dius tu.
Pujar i tal.
Bueno, pujar no. Però posar les mans, ficar-hi el ditet, vas veient les marques dels altres que han anat fent forats.
Si és possible que aquest... O sigui, que estigués de gira per el Rambla Catalunya,
home,
a Sant Jordi...
A veure, tan immens com el diu la Llucia, no tant.
Si qualcú va veure aquell bloc de gel, sisplau...
O que ens ho diguin.
Que demostrin que no
m'heu posat
a tenir ment, sisplau. Bé, la qüestió és que m'anàvem a dormir com a les 8 del matí.
Home, però allò, tu després tenies...
Ràdio?
No, ràdio no, fa 25 anys... No,
no
sé què tenies, no tenies res.
Va ser l'any que vaig fer de 9 anys.
Ah, vale.
Encara estava estudiant. I res, llavors, bueno, vàrem anar a dormir i al migdia això vaig posar les notícies i vaig veure que havien fet una instal·lació el dia de Sant Jordi que era un bloc de gel... Això devia ser del 23 al 24, m'he equivocat.
Ah, la nit de Sant Jordi.
Havia estat la nit de Sant Jordi. Llavors... havien fet una instal·lació amb un bloc de gel amb roses incrustades.
Què dius, ara?
I, esclar, el bloc s'havia anat...
O sigui, aquesta història de veritat, perquè jo estava pensant tot el rato, ens està prenent el pèl d'una manera.
Tot broma, t'havien fet una instal·lació amb roses incrustades dins el bloc de gel. Evidentment, la gent se n'havia anat emportant aquelles roses durant tot el dia i només quedava el bloc de gel. I nosaltres ens havíem pujat havíem pujat i havíem
escolta,
fet tot això.
Si hi ha algú que se'n recorda aquest bloc de gel o que
sisplau,
té...
Sisplau, ja però... jo encara estic pensant que a vegades m'ho inventat.
A través de Twitter ens ho dieu i, escolta'm, el bloc de gel de Sant Jordi, allà dalt, la instal·lació. Bé, anem acabant ja.
Sí.
Va, noms propis al voltant de la neu.
Blancaneus.
Bueno, Blancaneus, que és una mica cursi, no?
Per què?
Home, com et dius Blancaneus? Ja ho estàs dient tot, Blancaneus.
Sí, és com massa, no?, redundant.
Ara estic pensant...
Home, si ets narcotraficant està bé, perquè realment estàs assegurant una miqueta el negoci, perdó.
Home, ella pot explicar lo de l'Isabel, que ja, i jo no puc dir comentari.
Bueno,
irònic.
A la sèrie Mai Neva Ciutat, TV3, la protagonista, que viu a Palma, es diu Neus. No us faré spoiler tampoc, però sí. A la tercera temporada hi ha un special guest que és excepcional, perquè a cada temporada hi ha gent de la cultura fent-hi cameos.
Sí.
Jo vos recomano molt aquesta sèrie, Mai Neva Ciutat, perquè arribeu a la tercera temporada.
Bueno, però...
Escolta, hi podíem fer cameos nosaltres a les sèries d'aquí o no?
Vols dir que veieu Mai Neva Ciutat?
Quina sèrie? No, la que sigui, qualsevol.
La TV3, vols dir?
Sí.
Marlí. La del migdia, per exemple. Marlí ja no la fan.
No, la idea...
Que tornin a fer i
la idea de Mai Neva Ciutat és molt bona. Gent de la cultura de les Illes Balears hi participa en cadascun dels...
Ara estan fent-lo del Molière.
Vale.
Però és l'Institut del Teatre. O, bueno,
home, jo dic un cameo que puguem fer amb una miqueta de dignitat.
S'haurà de fer una sèrie sobre escriptors.
En pla Hitchcock, que es passava...
Mai Neva Ciutat, insistes.
Mai Neva Ciutat, a TV3. Les 11 i 6 minuts, a Pazar. Zanon, Lucía, que no tindrem més neu ja, em sembla, aquesta temporada. Apa, adiós, que vagi bé.
Adéu.
11 i 7 minuts. Actualitzem informació aquesta hora del matí al costat d'Adrià García. Què tal, Adrià? Bon dia.
Bon dia.
Les organitzacions ecologistes qualifiquen d'històric l'acord de les Nacions Unides per protegir els oceans.
Sí, és l'anomenat Tractat d'Alta Mar, que ha arribat de matinada i després d'una dècada de negociacions de les entitats i els estats membres. Té com a objectiu convertir el 30% dels oceans en zones protegides abans del 2030. En aquests llocs es limitarà la pesca, les rutes de navegació o l'exploració marina. La responsable d'oceans de Greenpeace a Espanya, Pilar Marcos, aplaudeix l'acord, pero recuerda que encara hay camí per recorrer.
Es un momento de celebración, pero también es un momento donde tenemos que ver que es un texto de mínimos, que hay mucho por trabajar. Entran determinadas evaluaciones de impacto ambiental sobre determinadas actividades que desde Greenpeace sabemos que no contribuyen a la protección marina. Está en juego la protección de la biodiversidad, está en juego la lucha contra el cambio climático, pero hoy por fin tenemos un tratado global de los océanos.
Segons els informes de la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura, gairebé el 10% de les espècies marines estan en perill d'extinció, ja sigui pel canvi climàtic, la sobrepesca o el trànsit marítim. Per cert que el tractat encara pot tenir alguns canvis, perquè part de la delegació russa ha marxat de la reunió abans d'arribar al pacte i demanen poder-lo revisar amb detall abans de tancar-lo definitivament. Un dels esculls de les negociacions ha estat resoldre la fractura entre nord i sud sobre com repartir i compartir els beneficis del mar. I els pagesos de les zones afectades per les restriccions d'aigua de la Generalitat adverteixen que els seus ingressos cauran en picat. Molts agricultors expliquen que no podran assegurar el rec i alguns expliquen també que molt probablement es veuran obligats a deixar de cultivar. El sector fruiter està estudiant reduir el nombre de fruits per arbre per salvar així la temporada i Francesc Raset diu que és una situació gairebé insostenible. Ho explicava a RAC1.
Podem reduir per diferents mètodes el número de fruits per arbre, per tal de que si falta aigua, menys fruits per arbre puguin créixer el suficient perquè siguin comercials i no hi hagi una repercussió econòmica, perquè la fruita petita no es ven i no es valora.
El sector primari és un dels més afectats per les restriccions que s'aplicaran la setmana vinent. Hauran de reduir un 40% el consum d'aigua. I a les portes d'una setmana marcada pel Dia Internacional de les Dones, el govern espanyol té dos grans temes sobre la taula. Un d'ells, la reforma del només sí és sí, i l'altre, la llei perquè hi hagi paritat en la política i l'empresa. La presidenta honorària de l'associació 50-50 de la Cambra de Comerç, Elena Neira, considera que falta voluntat de les empreses per poder compartir el poder entre homes i dones. Ara bé, creu que és una gran passa endavant per així avançar en la igualtat.
Ja hi ha consciència. El que passa és que hi ha consciència però falta voluntat. Per què? Per compartir el poder. I tothom sap que si són uns equips diversos, amb punts de vista diferents, professionals, seriosos, la decisió que es prendrà serà millor. Però noi, costa molt perdre el poder. Això costa molt. I aquest és el principal problema de fons.
La llei l'aprovarà dimarts que ve el govern espanyol en un Consell de Ministres i, recordem, obligarà que els consells d'administració de les grans empreses que cotitzen a borsa i les juntes de govern dels col·legis professionals tinguin un mínim d'un 40% de dones. I un últim apunt en clau de successos, un incendi en un edifici d'habitatges de Sala, al Gironès, deixa 9 persones ferides, una d'elles en estat crític i una altra de greu. El foc ha cremat un dels pisos de la primera planta i s'ha propagat per la façana, segons han detallat els mateixos bombers. Han rebut l'avís a un quart de 9 del matí i hores d'ara el foc ja està del tot controlat. Sobre el terreny hi han treballat 11 dotacions dels bombers i també hi han estat 8 ambulàncies, perdoneu. I ara sí, els esports amb l'Oriol Jové.
D'aquí a menys d'una hora, quan siguin les 12, el Barça reprèn la Lliga Femenina de Futbol després de 3 setmanes d'aturada per seleccions. Les blaugranes, que per ara han fet ple de victòries en 19 jornades, reben el Villarreal amb Sandra Paños a la porteria, Browns, Paredes, Mapi, León i Txernogorchevic a la defensa, Aitana, Kira, Wolge i Patria al mig del camp i Salma, Pina i Oshoala al davant. També juga el primer equip masculí del Barça el partit de Lliga contra el València, en aquest cas al Camp Nou, a partir d'un quart de 5 de la tarda, i amb les baixes, en aquest cas, de Gavi per sanció i de Pedri, Dembélé i Lewandowski per lesió. En cas de victòria, els de Xavi deixarien provisionalment a 10 punts al Madrid, que no juga fins les 9 al camp del Betis. Abans a les 2, juga l'Espanyol, que busca al camp del Valladolid la tercera victòria consecutiva, que l'allunyaria de la zona de descens. I al marge del futbol, a 2:15 començarà la final de la Copa del Rei d'hoquei patins a Calafell entre el Barça i el Liceo. A la mateixa hora, en bàsquet, el Joventut rep el Múrcia a l'Olímpic de Badalona, i a la Lliga Femenina el Barça-Sant Feliuenc visita el Gran Canària a la 1 i a les 6 l'Uni Girona rep el Jairis.
I pel que fa al temps, el diumenge no ens portarà canvis i es mantindrà el domini del sol a tot el país. Només apareixeran alguns núvols inofensius i el vent de tramuntana i mestral aniran a la baixa. Demà augmentaran els núvols però no plourà i la setmana que ve ens portarà migdies cada cop més primaverals.
Gràcies, Adrià. Fins ara.
Fins ara.
Va, que de seguida continuem el Via Lliure, però abans. Des de l'Agència de la Generalitat per la Competitivitat de l'Empresa, més coneguda com a Acció, ens proposen una frase feta per definir l'esperit emprenedor català. Qui sembra, recull. Amb aquesta expressió es refereixen al resultat de la feina ben feta. Amb aquesta Agència de la Generalitat descobrireu precisament oportunitats, solucions i tecnologies perquè la vostra empresa reculli un futur millor. És un missatge de la Generalitat de Catalunya. Bé, d'aquí a 3 minuts arribarem a un quart de 12 del matí. Avui és diumenge, avui és 5 de març, i és l'aniversari d'un bon amic del programa. Avui, el Raül Balam Ruscalleda, cuiner, gran cuiner, celebra una dècada, 10 anys, lliure de droga. Ell mateix ho explica així en el llibre Enganxat, que es va publicar a principis d'aquest any. Diu, el dia 5 de març de l'any 2023 faré 10 anys. 10 anys de la meva nova vida, una vida neta, sana, sense addiccions. Encara no sé com ho celebraré, però ho faré segur. I segur que no tocaré ni una ampolla de vi, ni de cervesa, ni un cigarret, ni un porro. Perquè vull una vida de debò, perquè he tingut moltes vides, però la que més, la que m'emociona de veritat és la que estic vivint des del dia 5 de març del 2013. Doncs bé, el Via Lliure ha volgut acompanyar Raül Balam en una cita molt especial, que celebra cada 5 de març. Des que va començar a sortir de la droga, des d'aquest 5 de març del 2013, cada 5 de març, en Raül va a un tatuador i li tatua un pal per comptar els anys que fa que està lliure de droga. I avui l'hem acompanyat a tatuar-se la seva desena marca.
You come to your senses. You've been out riding fences for so long now.
Raül Balam, què tal, com estàs?
Molt bé, content d'estar aquí.
Aquí on estem exactament?
Estem a un vinc cada any, no? Des de fa ja 5 anys que vinc a que em facin un palet.
Bueno, és una cosa molt interessant això, perquè ho explica en el seu llibre el Raül Balam, que et fas un tatuatge, que és un pal, cada any, per marcar els anys que fa que estàs lliure de la droga.
Sí, cada 5 de març se'm faig aquesta marca a la pell. Vaig començar quan vaig complir els 5 anys, perquè és quan em van donar permís en el centre perquè em pogués marcar.
Per què? Per què no et donaven permís abans?
Perquè al principi, és clar, no saps què passarà. Tu comences un projecte per deixar les drogues, però no saps si al final arribaràs a bon port o no arribaràs a bon port. Hi ha molta gent que es queda pel camí i em van dir, espera't, i quan facis 5 anys, doncs tu mateix escolleixeu.
Per què un tatuatge?
Per recordar, bueno, és el primer que no al principi no era conscient de la magnitud de la tragèdia, perquè, esclar, això anirà creixent mica en mica.
Que tu tens intenció de viure molts anys i, per tant, de tenir molts palets.
Moltíssims anys. Jo vull passar el 100. Però sí que volia aquest projecte de... Bueno, de veure la meva nova vida, no?, marcada, plasmada en la meva pell. Em feia molta il·lusió. I cada cop que em dutxo, cada cop que em seco amb la tovallola, m'ho veig i em recorda qui sóc, i això m'agrada.
Ara de seguida començarem, perquè de fet ho estem gravant en vídeo, tot això, podrem veure alguna cosa. Tu com ho portes, això de les agulles i dels tatuatges? O sigui, tu tenies tatus abans?
No tenia tatus i ho porto fatal. No m'agraden gens les agulles.
Si ara estàs malament.
Bueno, estic nerviós. Estic en bones mans, perquè ja portes 5 palets que em fan en aquest estudi.
On som, exactament?
Ai, no me'n recordo. No, LTW. Sí.
És el carrer Tallers de Barcelona.
El carrer Tallers. Aquí vinc des de... El primer tatuatge me'l vaig fer en un lloc que ni me'n recordo on era, però després, des de llavors, cada any, la mateixa persona, doncs, em fa aquest palet. Ja tinc ja una confiança i ja em fa il·lusió que m'ho faci ella, no?
És una... Qui és ella?
Projecte. Ella és la S.
La S, vale. No parlarem amb ella perquè ens ha demanat no parlar, perquè s'ha de concentrar i totes les coses, però en tot cas que és una bona tatuadora i que de seguida... Ara què feu? O sigui, ara estàs dempeus, estem davant de la camilla, i ara quin és el procés? O sigui, suposo que t'has de treure la samarreta.
Sí, ara, clar, m'he de treure la samarreta, em marcarà el palet amb, sí, amb un retolador, jo li diré que sí, perquè estarà perfecta, m'estiraré... I començarem.
Doncs escolta, aneu fent el que haguéssiu de fer. Ara el Raül Balam s'està traient la samarreta, el jersei, i aquí té marcades, efectivament, els tatuatges, un pal darrere l'altre, i, ah, clar, com que em portes 9 i aquest és el número 10, hi haurà de ser un pal transversal, no?
Clar, aquesta ja marquem... O sigui, ja fem la marca dels 10.
Has de tatxar.
Hem de tatxar els 4.
Llavors ara es posen els guants i es preparen i et faran la marca, sí, amb un tipus de material per veure i que a tu t'agradi la forma.
Sí.
Em sorprèn molt que et posessis a fer això tenint pànic a les agulles.
Ja, bueno, la vida és risc, no? Bueno, jo també em sorprèn molt. Jo quan em tenien que punxar el cul quan era petit i estava malalt... Tenien que venir 5 persones a aguantar-me. O sigui, era horrorós. Un cop vaig esperar la practicant amb l'escombra, jo...
Què vols dir amb l'escombra?
O sigui, l'escombra en el llit per quan em venia a punxar per...
Per fotre-li pel cap?
Era un drama.
Hosti, de veritat, eh? A la S no li ha passat mai, no?, que l'hagis maltractat mentre t'està fent. Ara li està... Entenc que li està netejant la zona amb alcohol, suposo, i ara li farà les marques. Hem de dir que... Ho he preguntat al principi. Quant de temps duraria, perquè clar, al final un tatuatge penses és una cosa llarga. Els 100 pals, Raül, em sembla que és res, no?
Jo crec que en 30 segons ho tindrem, això, eh?
No fotis, 30 segons?
Sí, és superràpid.
Ara és quan estan fent la marca, per veure exactament què és el que faran.
Jo el seguiria igual, saps per què? Perquè hi hagi un ordre.
I ara li estan fent la marca, deixem una miqueta de concentració, perquè si no... I ara s'està mirant en el mirall el Balam per veure què li sembla. Us heu posat d'acord, ja, eh?
Sí, ja està.
Sí? O sigui, com te'l faràs, així en horitzontal?
Com l'ha deixat?
Raül, t'estic veient la pell i penso... És veritat, ara te'n falten ben bé, perquè has dit que vols superar els 100 anys.
Sí.
Te'n falten 70 o... Els
sí, que... 70 o
70, així. 70, eh? Sí. 70 són uns quants, eh? O sigui, cap on voldries que avancés, això?
Jo crec que continuarem llavors per aquí, anirem fent ordre.
Cap avall?
Sí, anirem cap avall, no ho sé.
Però això és que arribarà un punt que t'hauràs de fer la cama, ja, tu?
Bueno, llavors ja comencem per aquí, comencem pel darrere.
Faràs un cinturó?
Ostres, bueno, també podríem fer el cinturó del cardio, saps? Tenim un any per pensar-ho.
Vale. Sí, perquè ara ja tanques procés, sí. I ara ja... Ara s'estirarà a la camilla i es prepararà per fer el tatuatge. Com ho portes ara, Raül?
Em faré el valent perquè esteu vosaltres.
Normalment, què? Crides o et queixes? O...
No, sóc molt bon pacient. Jo em quedo calladet, pateixo, la processó va per dintre.
Ara el Raül ja s'ha estirat de cantó perquè li puguin fer arran de costelles. Perquè això són costelles, això ho notes molt o no?
Ostres, que es nota com si et tallessin.
De veritat?
T'ho juro.
Però clar, és que el que m'al·lucina és que no és només un tatuatge que no en tenies cap, sinó que tu tens piercings, els mugrons i tot.
Sí, sí, però fa més mal, eh?
El què?
El piercing.
El piercing és pitjor.
Sí, sí, però esclar, el piercing es va fer i ja està. Aquí cada any hem de repetir això, eh?
L'operació s'ha d'anar repetint. Bueno, ara sentirem la maquinària que l'estan preparant. Clar, si són 30 segons, deu ser l'operació més fàcil que té un tatuador del món, però bueno, i fa cara que sí l'és. I ara està preparant les agulles, entenc, que això fa un soroll molt, molt particular també quan arrenqui. No estàs nerviós, eh?
No, ara no, estic fent el valent, que veig un mal parit, eh?
M'agrada, està bé. Raül, ara que fa 10 anys, dona per pensar més del que ha estat en altres ocasions? Perquè exactament de què fa 10 anys avui?
Doncs fa 10 anys que em van ingressar, o sigui, que es va destapar el pastel, que vam anar al metge de capçalera, que em van portar al centre, que vaig ingressar, o sigui, el dia que vaig tornar a néixer.
El dia sense el qual avui no estaries aquí?
No estaria aquí, clar, no estaria aquí.
Si aquest... En aquestes condicions, diguem.
No, si no hagués passat el que va passar, qui sap on estaria en Raül, qui sap.
Per això t'agrada tant, suposo, després poder veure a la teva pròpia pell el camí que vas fer, no? Alguna vegada has dit, i fins i tot amb l'obertura del llibre, que li has donat gràcies a la droga per convertir-te en qui ets avui, en certa manera.
Sí, perquè al final fas un viatge que et contemples la vida d'una altra manera. La mires amb uns altres ulls, no, no t'enfades tant, acceptes les coses que et passen quan et passen.
Ahir. Li ha canviat la cara de cop al Raül quan ha sentit el so que suposo que més li agrada al món. Això dura res, eh, diuen? A veure. I ara és el gran moment, Balam.
Hem de callar, eh? Si us plau, silenci.
Ara hem de callar, hem de callar.
Quasi.
Ja quasi ho tens, Raül. Això ja està fet.
Fini.
Ja està.
Ja el tens, Balam.
Marcado.
Doncs en aquests moments exactament acaba d'aparèixer el desè palet, ja. I això implica la consecució d'una dècada, Raül.
Sí, sí, ja hem fet, ja fem les dues manetes.
Ostres, però no t'emociona pensant que 10 anys és molt de temps, ja?
Ostres, però mira, el primer any passa tot tan lent. El primer any, la primera volta, el primer any i mig és com tot... Però m'ha passat tan ràpid, 10 anys, és que em dóna la sensació que porto molt poc. Porto més anys. En la vida porto més anys prenent que sense aprendre, per dir-ho d'una manera. I és, no sé, emociona. Jo ara estic emocionat. I took you, beg your pardon. I took a photograph of you in the herbaceous border. It broke the heart of men and flowers and girls and trees. Ara hem sortit a fora, ja ho tenim, això. Ja està fet.
Ja t'ha passat els nervis, t'ha passat tot.
Ja està.
T'han
ja
posat
està.
Aquell tros de plàstic o el que
sí,
sigui, això?
Sí, plàstic i esparadrap, m'ho han posat tot.
He vist una cosa, ara que estem davant del LTW baixa, que és el lloc, el taller on li han fet des de fa 5 anys el Raül Balam aquests pals, i avui és el desè, ja. He vist que ara quan marxàveu els deies, bueno, ja fins abans de març. I he pensat, però si ja és març ara. O sigui, perquè parleu d'un any per l'altre, vosaltres.
Clar, normalment ens despedim d'un any per l'altre. Mm. Però aquest any ja, en teoria,
sí?
En teoria es faran tatuatges aquest any.
Es faran tatuatges.
Es faran tatuatges.
Que per si ets una persona que et costa el tatuatge i tu passes malament i tal, vols fer més tatuatges?
Sí.
Per què? Mira, anem a caminar una mica, anem cap a la Rambla, va, tu.
Perquè el que em vull fer em fa molta il·lusió. Em fa molta il·lusió i és una cosa que al final... Clar, si et compres una cosa per portar-la perquè et recorda algú, te la fiques a tant en tant i te la treus. O te la poden robar i la perds. Canvi un tatuatge o t'arrenquen la pell o aquí no... Saps el que vull dir?
I a qui vols recordar, tu?
Doncs a l'àvia, jo era molt de l'àvia, i a l'àvia em va escriure una frase ja quan ja era molt gran i ja tenia la demència molt avançada, li van fer escriure "T'estimo fins a llençar", que és el que em deia a mi sempre.
Ah, àvia, sí? Aquesta és una frase d'ella.
Jo li deia, àvia, que m'estimes? I em deia, molt. I dic, fins on m'estimes? Diu, fins a llençar. Clar, jo pensava que era fins a tirar quan era petit, però no, llençar, doncs és de...
A tirar, de llançar-te de terra.
Clar, jo pensava que era això. No, 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 m'estima fins a arribar a llançar.
Llançar, això està molt lluny,
home. I això és molt lluny, eh? I depèn de la carretera que agafis.
Exacte, molta curva. Sí. O sigui, ella deia aquesta frase i li van fer, sí, li van fer escriure ja cap als últims temps.
Li vaig fer escriure, la mare li va escriure en cursiva i l'àvia la va anar copiant com si fes caligrafia.
Ostres, però això és...
Això és una meravella.
Oh,
llavors l'he de portar aquí, la S l'ha de calcar, i llavors aquell foli doncs me l'emmarcaré a casa.
Ostres.
Sí, és sí, que tindràs... jo era molt l'àvia Núria.
Sí, no?
Sí.
Fins a quin punt? O sigui, per què? Per què era tan important l'àvia per tu?
Bo, perquè la vaig fer podrir molt. Jo, quan vaig començar a treballar, amb els avis. Vaig ser el primer net. O sigui, no sé, jo era molt, molt d'àvia. Pensa el dia de l'enterro... La meva cosina em va donar el pes amb a mi. Dic, bueno, tu també. Dic, ja, però és que tu eres molt especial per l'àvia.
La teva vida i aquest pas turbulent pel món de la droga, ella el va viure, també?
Home, esclar, va veure que a en Raül li passaven coses. Potser no es va enterar de tot el que va arribar a passar, però va ser molt conscient que vaig ingressar en un centre per deixar les drogues. Uh-huh. I n'estava molt content. Va pujar un cop a veure'm en el centre i tot. O sigui que és una cosa que... No es va amagar res i ella ho portava amb molta normalitat.
No et va explicar que m'has fet patir, Raül, d'aquestes coses?
No, l'avi més. L'avi, quan se'n va enterar, sí que va dir tanqueu-lo i llanceu la clau i no, que l'heu perdut per sempre.
Què dius, ara?
Sí, i tant, l'avi era una persona molt dura.
Ostres.
I els últims dies de l'avi, que el anava a veure jo cada dia a l'hospital i tot, em va dir que l'orgull que sentia... de veure en què m'havia convertit i el món que havia deixat. I em deia, t'entenc tant? I jo dic, ah, sí, per què? Diu, perquè jo fa 20 anys fumava puros. I avui en dia encara me'n fumaria un. I el teu és més greu encara. I que tu tinguis aquesta valentia, saps? És admirable el net que he recuperat. I això, és clar.
Ostres.
Veure els avis que van marxar i veure un Raül nou, això és molt, molt guai.
Sabent que t'havies... Bueno, això de curar-se sempre és molt relatiu, suposo.
Sí, no em curaré
però
mai.
No et sempre, curaràs mai.
No, sempre ho tindré. Uh-huh. Sempre tindré aquesta al·lèrgia, per dir-ho d'una manera, a l'alcohol i a les substàncies. Però, bueno, he d'aprendre a conviure amb ella. M'he de fer amic de l'enfermera. Amic, no m'hi faré mai, amic, però sí que ens hem de portar bé, perquè estarem junts tota la vida.
El fet de que, perquè t'hem sentit des de que vas treure el llibre, com fa ara que vas treure el llibre?
Doncs el vam treure l'11 de gener, crec.
L'11 de gener. Has tingut una promoció com molt intensa, n'has parlat molt, també n'havies parlat fins i tot abans de treure el llibre, hi ha un documental. Em plantejava, Raül, si això t'ha fet mal, d'alguna manera. És a dir, t'ha desestabilitzat parlar-ne permanentment amb mitjans de comunicació, destapar-te... t'ha afectat d'alguna manera tot aquest temps?
Sí que m'ha agotat, o sí que he començat a somiar una altra vegada amb droga.
Arran de parlar-ne?
De parlar cada dia de droga, doncs arribes dies que et despertes i dius, hòstia, avui he somiat amb droga. Sí.
I perdona, et puc preguntar, els somnis eren com positius o eren dolents?
Ostres, mira, doncs hi ha de tot.
O sigui, angoixants perquè havies caigut o mira, és aquesta part, diguem-ne...
Bueno. Saps el que angoixava més? El que potser el que somiava o el que jo havia somiat que prenia, uh-huh, i que m'agradava en el somni.
Clar.
El despertar-te i veure... Ostres, és que perquè esclar, et despertes que no saps on ets.
Que no saps si és veritat o és mentida.
I això és el que... Això m'angoixava moltíssim. Que al final, clar, dic, la cabra vol tirar la muntanya, no?
I clar, tu final... tens una part de tu... que és aquell Raül, que està per dintre, està en algun lloc, no?
Sí, bueno, està en el cervell, al final és una enfermedad mental. I al final, esclar, el cervell té memòria.
Sí, sí. Bueno, i es destapa a vegades. I de cop la porta que havies intentat tancar, de cop hi ha algú que la fot a terra. Sí. Encara que sigui en un somni, no?
I
et torna a sortir per allà.
Clar, el somni és aquella inconsciència, uh-huh, que no hi pots fer res, no, ni et pots enfadar amb això. Has d'acceptar que somiaràs amb droga, sobretot quan en parles més o quan la veus més o a vegades quan tens més feina, o sigui, el cervell doncs està de cop i volta fa aquestes xispetes, no? Mm-hmm.
T'estimo fins a llançar, és el pròxim tatuatge que es farà el Raül Balam, però dius, hi ha més projectes.
N'hi ha dos més, perquè em fa molta il·lusió.
Dos tatuatges? Però que t'has tornat boig? Que t'has,
sí, no,
que t'has begut l'enteniment? Però què fas, home, Raül? O sigui, jo acabo de veure el Raül patint per fer-se una ratlla i ara et faràs tres tatuatges?
Sí, perquè em faria molta il·lusió. Tindre el perfil d'una trompeta i el perfil d'un porquet.
D'una trompeta i d'un porquet?
Sí.
Per?
Perquè el pare és trompetista.
Ah!
I doncs és a recordar el pare. I el porquet, perquè la mare sempre diu que el porc li va portar la felicitat.
Ah, sí?
A la mare li van... Bueno, no va poder estudiar la mare perquè era la nena. I la nena es tenia que quedar a casa a treballar a cuidar els pares. Ah. I la mare volia ser artista, volia ser dibuixant, volia ser joiera. I no va poder fer-ho, això. Llavors va començar a treballar a la botiga, van implementar a la botiga la carnisseria, la xarcuteria, i allà va començar a fer botifarres. I amb les botifarres va poder començar a crear. I ella sempre diu que el porc li va portar la felicitat.
Que bo.
I em vull ficar, doncs, un porc que sí pot ser que somrigui, no?
Bueno, de fet, és un dels símbols de l'antic restaurant de la teva mare, no? Perquè hi havia un postre que era un porc.
Sí, bueno, per això
de xocolata,
acabaves,
no?
I et trencaves el porc perquè sempre és això, símbol, no? El porc li havia portat, doncs, aquesta felicitat. I m'agradaria molt, doncs, tenir el pare i la mare, doncs, amb una trompeta tot, i amb un porc.
Tot això al llarg d'aquest pròxim any?
Pues sí, és que el 23... Hosti. És que jo sóc de tresos.
És molt fort, això.
Jo sóc de tresos. Jo, quan el 2013, encara quan va començar, estava molt fet caldo, o sigui, que hi fi d'any el recordo, no vaig voler prendre els raïms, perquè jo sabia que aquell any seria el meu any. I mira, aquell any vaig entrar en el centre per deixar les drogues i va ser el meu any. I aquest any jo el visc, no sé, professionalment és molt guai, faig els 10 anys i crec que és un any molt, molt xulo.
Enganxat és el llibre, el tatuatge és el que podreu veure si ho esteu sentint ara per la ràdio a través d'alguns vídeos que penjarem a la xarxa. Una dècada net de drogues, tot i que hagis de continuar-ho treballant al llarg de tota la vida, com deia el Raül, és una malaltia per sempre, però amb l'energia que porta al damunt em sembla que no el para ningú. O sigui que, Raül, ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies per donar-nos aquest moment íntim, perquè al final suposo que et deu estar estrany fins i tot per tu, que normalment esteu tancats en aquella habitació petitona, tu i la S, i ara hi han fotut allà un grup de gent i uns micròfons i unes coses.
Ha sigut estrany, però bueno, aquí està, i això ja està per sempre.
Això també.
O sigui, és un regal que tindré per sempre.
Oh, i nosaltres també.
El podré escoltar sempre que vulgui.
Exacte, sempre que vulguis fer la referència. Raül Balam, ha estat un autèntic plaer. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres. Adiós.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Quina bona pinta que té aquest oli d'Aldi.
Oi que sí? A Aldi tenim un gran assortiment d'olis d'oliva verge extra d'origen nacional. Com el nostre oli d'oliva verge extra de producció sostenible a només 3,59. Així de fàcil, així d'Aldi.
Les nostres mares, de Gemma Ruiz Palà. La celebració literària d'una generació de dones que són un referent vital. Les nostres mares, Premi Sant Jordi de novel·la.
Al món hi ha llocs inaccessibles. L'àrea 51, els arxius secrets del Vaticà, la rotativa d'un diari...
El Club Vanguardia et convida el 23 de març vinent a una visita exclusiva per la rotativa on cada dia agafen forma La Vanguardia i Mundo Deportivo. Entra a clubvanguardia.com i participa en el sorteig per aconseguir una de les invitacions dobles. No t'ho perdis.
Blanca, que bé que et veig.
Vinc de Naturhaus, he perdut 4 quilos.
Sí, jo també vull. Què haig de fer?
Acompanya'm o busca el teu centre Naturhaus més proper i demana-hi cita. Totes les consultes d'assessorament dietètic i seguiment setmanal són gratis i a més ho pots fer des de casa.
Entra a naturhaus.es o truca al 902 15 14 14.
RAC més 1 Podcast.
RAC més 1 presenta La Píndola de Salut amb Marc Radorta.
Una recepta de vida, sense contraindicacions ni efectes secundaris.
Consells per viure millor.
Passem consulta amb els millors especialistes, perquè la salut ens importa, i molt.
Els divendres, cada 15 dies a RAC més 1, nou capítol de La Píndola de Salut.
De salut. D'això va aquest podcast.
RAC més 1, la plataforma digital de continguts extra de RAC 1.
Amb la col·laboració d'Àptima, Centre Clínic Mutu a Terrassa. Via Lliure. Amb Xavi Bundó.
Passen ara 4 minuts de 11:45 del matí. Arran de la sequera extrema, i molt severa que s'està vivint al país, demà o demà passat... hi haurà l'entrada oficial en la situació d'excepcionalitat, i ja avisava l'Agència Catalana de l'Aigua que en cosa de 4, 5 o 6 mesos, si no hi ha pluges importants, podríem entrar en emergència. Avui volíem reflexionar sobre un tema que sona una mica ciència-ficció, però cada vegada que es debat sobre la situació de sequera actual i en el futur, es fa una pregunta, que hi ha gent que diu que hi ha esta resposta, que sí que és possible, i d'altres diuen, no, això és impossible. És possible crear pluja artificial? Es pot arribar a crear un núvol i fer-lo ploure? Què en diuen d'això la recerca, la ciència, els investigadors? S'estan buscant solucions innovadores per combatre la sequera des d'aquest punt de vista, o és una animalada, això que estem dient ara? Alguns països com la Xina, com Israel, com els Emirats Àrabs, es diu que ho han intentat, alguns diuen que amb èxit, fins i tot la Xina, amb èxit, bombardejant núvols amb iodur de plata. Fins a quin punt és cert això? Fins a quin punt això és un sistema, si és que és cert, que es podria aplicar a Catalunya? En volíem parlar, sobretot per treure, per saber quina és la veritat i què no, amb un expert com és el Jordi Mazón. Ell és doctor en física, professor de la UPC, i és autor d'una trentena d'articles científics i llibres de divulgació científica, entre altres Conèixer els núvols i, més recentment, Guia de núvols i fenòmens meteorològics per nois i noies, escrit amb Marcel Costa. Què tal, Jordi Mazón? Molt bon dia.
Bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos.
Vosaltres.
Bé, la primera que et dispero ja, és possible crear pluja artificial?
A nivell científic no tenim cap constància de que s'hagi pogut crear pluja artificial.
No, eh?
No.
La primera en la frente, està molt bé.
O sigui, a nivell científic, publicacions científiques, sí, rigoroses, indexades, de revisió per parelles i SEGA, no. I, per tant, la informació que va comentar fa un moment, que, bueno, que sí, amb èxit, doncs això a nivell científic no ha arribat.
Saps que hi ha països que diuen, perquè cada vegada que parlem d'aquest tipus de temes, comença a aparèixer, i segur que ens passarà avui també, gent que envia missatges i diu, mira, hi ha aquest mitjà que diu que en el seu dia la Xina va aconseguir... Es parla molt de la Xina. La Xina ho ha intentat, ho ha aconseguit, et consta alguna cosa?
A nivell, ja dic que deia, a nivell d'articles científics o de documentació científica, allò rigorosa, publicada en revistes de referència, no hi ha cap estudi que digui que s'ha pogut crear pluja artificial. Sí que s'ha intentat, això que comentes, Israel, per exemple, des de finals de la Segona Guerra Mundial fins pràcticament fa pocs anys, encara estava intentant fer pluja artificial i créixer núvols. I això sí que...
Per què?
Per què? Perquè Israel és un país sec. Té problemes d'aigua, bàsicament la seva eficiència amb l'aigua és exemplar a nivell mundial, i ha volgut sempre intentar fer ploure en la zona sud, que és més seca, la colza de cap a Egipte. Però no hi ha resultats satisfactoris que plogui. El que sí que han fet ha sigut anar amb avionetes, tirar iodurs de plata, que és un nucli de condensació que el que fa és créixer gotes d'aigua, de núvol.
Que això no vol dir crear-los. No, bueno, no vol dir crear aigua, o sí?
No, vol dir crear aigua, sí. Vol dir que de la humitat de l'atmosfèrica, de la humitat que hi ha a l'ambient, amb aquest nucli tu puguis crear gota d'aigua líquida. Perquè un núvol és de tot menys vapor. O sigui, un núvol, el que primer hem de tenir al cap és que un núvol és o gota d'aigua líquida, amb gotes molt petites, o cristall de gel, però no és vapor. El vapor és invisible, no es veu. Per tant, si hi ha la possibilitat de que aquest vapor es condensi i formi una gota de núvol, això doncs és possible, i sí que s'ha creat i es pot fer.
I això és el que fa el iodur de plata?
Això fa el iodur de plata.
Que condensa, comprimeix.
Actua com a nucli de condensació. En el centre de cada gota de pluja sempre hi ha un nucli de condensació, una mota de pols que, si de forma natural, és, pot ser polen, pot ser sal marina, pot ser pols que aixeca el vent, etc. Això és en el nucli de cada gota de pluja. Pensem que aquest nucli de condensació és bàsic, perquè si no hi haguessin aquests nuclis, si l'atmosfera fos totalment neta, no hi hauria núvols. Per tant, d'haver aigua, aire brut, entre cometes, però un brut natural, o sigui, que existeix. Són partícules que tenen...
Petits residus d'algun elements naturals.
Sí, perquè si no, el vapor d'aigua, quan es refreda, ha d'agafar en algun lloc, s'ha de condensar, s'ha d'agafar. Si no hi ha res per agafar, no hi hauria núvol. Aleshores, aquests nuclis de condensació són molt petits, són 10.000 vegades més petits que una gota típica de pluja, i una 100 vegades més petita que una gota de núvol. Per tant, formar un núvol sí que és possible. I sí que, inclús desfer inclús aquí a Catalunya hi havia hagut alguns projectes per intentar sembrar amb iodurs de plata o amb canons en el terra, tirar iodurs de plata, per intentar que el núvol tingui més nuclis de condensació i les gotes siguin més petites, i per tant desfer la calamarsa. Això sí que, sí que hi ha algun resultat.
Aquí a Catalunya s'ha desfet la calamarsa amb iodur de plata?
El resultat final no és molt concloent, i per tant ja no es fa, però sí que durant una època, als anys 90 i principis dels 2000, sí que hi havia projectes de tirar iodur, quan s'acostava una tempesta, tirar iodur de plata, per tenir més nucli de condensació a l'aire i, per tant, que les gotes siguin més, fossin més petites i, per tant, al precipitar, fessin més mal a l'agricultura, a la plana de Lleida, sobretot.
Fessin menys mal.
Fessin menys mal perquè és més petita. I per tant, desfer la calamarsa, que això és el que era l'objectiu. Però en cap cas era fer créixer núvols i que donin pluja. Que això, una cosa és fer un núvol, que això simplement és vapor condensat, o és que es condensi o sublimi, si són cristals de gel.
Si necessites humitat en l'ambient,
sí.
I a partir d'aquí...
O, per exemple, podem veure núvols artificials cada dia nosaltres, des de Barcelona mateix. Simplement, per exemple, mirant quan passa un avió que deixa aquell rastre...
L'estela, aquella estela, famosa.
Aquella estela...
Ui, no em treguis les esteles, eh?
Bueno, aquella estela...
Però tu saps, jo... Bueno, ja tinc el Martí Oliveres. Hola, Martí, bon dia. Bon dia. Tu saps els... Espera, que no tens el micro obert, em sembla, eh?
Martí? Ara sí, ara. Sí, bon dia.
Tu saps els... Això preguntaria a tots els meteoròlegs d'aquesta casa. Cada vegada que hi ha esteles al cel, els no. missatges que hi ha...
Sí, és veritat. Moltes peces web, de fet, gent contestant en tuits de...
Sí, sí.
De les esteles de condensació
que ens estan
fumigant
i tot això sempre, cada vegada.
Nosaltres tenim un article fet del primer del 2012 i després del 2018 que qüestiona, bueno, que no qüestiona, sinó que diu clarament que això són antroponúvols, que nosaltres vam definir la paraula antroponúvol, a núvol antròpic que forma pel ser humà, i la de missatges que també vaig rebre a nivell personal de dir, però que il·lus que ets, penses que no s'estan fumigant, que això és un complot mundial, etc. Però...
Això amics teus t'ho deien?
No, amics no, amics no, anònims.
Anònims, val. No, cada vegada que es diu això... Bueno, té nom, és Chemtrails. Cada vegada apareix el Chemtrails i que ens esteu enganyant i que això ens estan ofegant i ens mataran, i bueno, sí, cada vegada.
Però tècnicament no és Chemtrails, sinó que és Contrail, de Condensation Trail, o sigui, és camí de condensació. I això ja des dels anys 40, la Segona Guerra Mundial va ser quan es van començar a observar aquesta formació d'aquestes estructures en els avions, i és molt fàcil d'entendre, és una turbina de l'avió, allibera, és una combustió, per tant allibera vapor d'aigua,
sí.
Allibera partícules molt petites, i si troben unes condicions de temperatura molt fredes, per sota de 40 sota 0, sobretot, es forma sublima, que es diu, i per tant aquell vapor es forma un cristall. I si la humitat és alta, les capes altes de l'atmosfera, cap a 8-10 quilòmetres, i a més és freda, per sota de 40, i és humida, aquests cristalls es mantenen el temps durant moltes hores, i per tant s'estenen. Això ho podem veure a Barcelona cada dia, pràcticament. Per tant, ja veiem núvols.
Creats artificialment.
Creats artificialment. Ara, que d'aquí d'un núvol artificial es pugui donar, pugui precipitar, això ara mateix no hi ha cap evidència científica, i és molt complicat. És molt complicat perquè... Pensem que cada gota d'un núvol són 0,002 mil·límetres, una gota de núvol són 2 mil·límetres de diàmetre, i per formar-les les gotes han de xocar, han d'anar creixent, no s'han d'evaporar, i això només es produeix en núvols molt convectius, molt verticals, perquè en núvols horitzontals no es produirà, i per tant vol dir que ha de tenir unes condicions meteorològiques molt, molt favorables, això el Martí ho sap molt bé, que el núvol creixi verticalment, un cúmul o un cumulonimbus. O un nimbostrat. I per tant, amb un núvol que tu formis, si no creix, no té les condicions de temperatura i de convecció i d'energia que pugi verticalment, doncs no podran xocar per formar una gota grossa que precipiti.
Quan parlaves del iodur de plata, que s'havia fet servir també a Catalunya per escampar la calamarsa o per desfer-la una mica, per no afectar els cultius, com una idea de fons, quan es diu llençar iodur de plata, com es llença iodur de plata?
Bé, el...
Perquè hi havia gent que diu, es dispara iodur de plata, sí. O sigui, com un coet que... No? Això es fa així?
No, el coet era per l'explosió, a trencar la calamarsa. No, el iodur de plata...
No és el mateix.
No és el mateix. O sigui, hi ha un altre mètode, o no sé com dir-ho, un altre...
Sí, un altre sistema.
Un altre sistema, que és... Però això era per desfer la calamarsa.
Però feien... llançaven coets?
Sí, llançaven coets. Aleshores, el coet pujava, no sé, fins a un centenar de metres, o uns pocs centenars... explotava, i aquella explosió, teòricament, això és una mitologia així una mica popular,
sí.
L'explosió del coet podia trencar la calamarsa i fer-la més petita.
Però era un coet, que era un coet?
Un coet d'aquests de força artificial.
Ah, normal!
Sí, això fa anys.
Ara m'has fumut, sí. Jo pensava que hi havia una cosa molt més científica
no,
darrere.
No, més científica és el iodur de plata, que és per això, sembrar núvols amb iodur de plata,
sí.
Això es fa de dues maneres, o amb una avioneta, quan hi ha una tempesta, surt l'avioneta i llença iodur de plata dins el núvol, i per tant que hi hagi que pugui créixer més gotes i per tant més petites,
sí.
O bé en canons en superfície, allò un camp de cultiu, doncs van tirant, van cremant no sé quina substància, jo no, sí. No recordo, però surt, com a resultat surt un iodur de plata que sí. Puja verticalment cap a l'atmosfera.
Amb fum.
Amb fum, una mena de fum, o una mena de gas, sí. I aquest gas té, conté iodur de plata
i actua com a nucle de condensació. Ostres. Val. No és que ens estan arribant missatges de gent llançar petards, coets, realista o no realista, però al final la conclusió és que no servia els petards aquests llançats per intentar desfer la calamarsa?
No, però suposo que si et veus impotent davant d'una pedregada que et ve, doncs fas tot.
Fas tot el que es pugui fer, no? Ara em parles també de l'iodur de plata. El fet d'escampar iodur de plata en una zona, que ho has dit així, no? Una avioneta, passa... És un producte contaminant?
Aquest és un dels punts que sempre s'han, sobretot els grups més ecologistes, que han, sí, han reclamat i han tirat el crit al cel, de que les conseqüències d'aquest iodur de plata, quan cauen a terra, sí, no es coneixen.
I és cert, això, que no es coneixen gaire?
Jo ho desconec, si, quin efecte té. Uh-huh. I també em sembla que, o pel que jo sé, no hi ha una gran, diguéssim, informació de què pot produir.
Val. Però sí que un cert desconeixement
sí,
de les conseqüències.
Sí, hi ha desconeixement, perquè no s'ha estudiat molt bé. Uh-huh. Això, clar, sempre el principi de precaució sempre s'ha d'aplicar en aquests casos. És a dir, si no sabem les conseqüències d'això, millor doncs, esperar a que tinguem clar una evidència científica de quins efectes pot tenir això en la natura, uh-huh, o a l'aigua.
Però, perquè el iodur de plata, en quines circumstàncies es fa servir?
Doncs jo no ho sé, la veritat.
Val,
no ho sé.
Però també és veritat que no és el teu camp.
No, és química i no és el meu camp, però sí que el iodur de plata és actua com la sal, és molt higroscòpic, és a dir, atrau molt el vapor d'aigua per formar líquid. Mm. És que tots quan comprem un aparell electrònic apareix un saquet d'una mena de sal,
sí,
això és perquè la sal és molt higroscòpica, i per tant la sal el que fa és agafa la humitat ambiental, el vapor d'aigua,
sí,
i fa que no estigui en altres parts, sinó que s'acumuli allà. Fa mateix que el iodur de plata. És a dir, és una substància...
Aquests saquets que ens trobem a vegades a la roba, en productes electrònics, exacte, el que sigui, serveix per això.
Exacte.
Mm. Països amb climes més càlids, per exemple, no sé, Emirats Àrabs o les zones desèrtiques, la creació de núvols, ja no dic de pluja, sinó de núvols, és més difícil precisament perquè hi ha menys humitat o no?
Mira, jo per respondre a aquesta pregunta et faig la següent, sí, contra... Bueno, quanta pregunta.
Sí, val. Jo no te la sabré respondre, però...
Sí, segur que sí. Jo estic convençut que sí me la sabré respondre. Tu, per fer una truita de patates, què cal? Digue'm tres ingredients bàsics...
Una truita de patates. Bueno, depèn, no ens posarem a debatre si seva o no,
Exacte, correcte, no.
Però com a mínim,
el bàsic,
com a mínim, els ous, les patates i oli.
Vale.
Aquest oli, per exemple.
Canviem l'oli per una paella amb foc.
Ah, bueno, pues això ja no és un ingredient, ara m'has enganyat aquí. Què necessites, una paella?
Per fer, vale, una que és tres. Per fer una truita de patata calen les tres que es donin simultàniament.
Sí.
Tu has de tenir l'ou, la paella i les patates, sí, totes juntes, uh-huh, i les formen. Si tens dos ingredients, tens patates i ou, no serà truita de patata. Si tens ou i paella, faràs una truita francesa,
sí,
però no serà de patata. Si tens, què em queda?
Una patata i una paella...
Patata de la planxa.
O patates fregides com a molt. Sí.
Exacte, no, sense oli.
Sense oli, que és massa. Ja són massa aliments.
Per fer el núvol calen també tres ingredients que s'han de donar simultàniament. Uh-huh. Cal humitat, si no hi ha humitat no hi haurà núvol.
Sí.
Cal un nucli de condensació, mm-hmm, això que dèiem abans.
Aquesta mena de contaminació,
sí,
per on s'agafi la... No?
Natural, però que quan és artificial com a les ciutats també forma núvols, mm-hmm, d'aquests que són difusos a vegades. I...
Acaba aquesta explicació.
Si no dispersem. Sí. I aire fred, o sigui, l'aire s'ha de refredar.
Ah.
Perquè si no es refreda, no es pot condensar. Quan l'aire es refreda, el vapor d'aigua canvia de fase, passa de gas a líquid i s'enganxa en aquest nucli de condensació. En aquests països càlids que comentaves, sí, clar, primer, depèn d'aquest país càlid, si hi ha humitat o no hi ha humitat. Si no hi ha humitat, no tindràs aquest ingredient. Sobre el desert de Sàhara, formar un núvol és molt complicat perquè no hi ha humitat. Tot i que hi pugui haver nuclis, però no hi ha humitat. Pots tenir humitat perquè sigui un país càlid...
Prop del mar.
Prop del mar, que tinguis humitat. D'acord, tens humitat, pots tenir nuclis, però et falta l'aire fred. Que pugi, i després que aquest aire fred, per refredar l'aire ha de pujar verticalment. En aquestes latituds, per dinàmica, això també el Martí segur que ho sap molt bé, estem situats a 30 graus de latitud nord, més o menys, i allà l'aire el que està fent és el contrari, està descendint. La circulació general atmosfèrica el que fa és que l'aire, cap a 30 graus, el cinturó d'altes pressions a 30 graus, l'aire ve d'uns 8-10 quilòmetres, va baixant a plom, va baixant una velocitat molt lenta, centímetres per dia, però hi ha una tendència a baixar l'aire. Per tant, qualsevol... I quan l'aire va baixant, se'n va escalfant. És com una xeringa. Quan tu apretes la xeringa, a fons s'escalfa.
Es comprimeix
i, per tant, s'escalfa. Per tant, qualsevol intent de fer ascendir aire a aquestes latituds es veurà dominada per una corrent general de baixada.
Uh-huh.
I, per tant, no podrà pujar i, per tant, no podrà formar aquest refredament necessari per condensar. Per tant, en els països càlids, núvols, depèn si és l'interior o de la costa, podràs formar un núvol, però serà un núvol molt horitzontal, molt, molt estratificat, que no formarà mai pluja.
Tu no t'han consultat mai d'algun govern per dir, mira, ajuda'm a crear núvols i pluja?
Bueno, jo me'n recordo que en pandèmia tots estàvem confinats, perquè era l'abril del 2020.
Prou feina tenia.
I a través de la universitat em va contactar el cònsul d'aquí de Barcelona dels Emirats Àrabs Units.
No fotis,
per,
sí?
Per veure si sabíem d'aquí d'algun grup d'espanyol que fes investigació en tema de pluja artificial, perquè aquest país, Emirats Àrabs Units, cada any dona un premi, o no un premi, sinó una ajuda.
Un reconeixement, una ajuda, sí.
Sí, als grups de recerca que facin ploure artificialment. Hi ha un milió de dòlars.
Hosti, o sigui haver no dit que és... sí. Que sí que sabies fer ploure, que ja ho veuríem.
No, jo li vaig dir la veritat.
Primer el xec i després ja
veuríem. Jo, mira, a més, en el seu país ho veig molt complicat, per això que dèiem abans d'aquesta inversió de subsidents i aquesta baixada d'aire més càlid, i per tant no ho veig. Però sí que li vaig dir, mira, jo l'únic que sé fer és un núvol amb una ampolla. I que això, no sé si serveix, però...
Bueno, has portat una ampolla.
Sí.
O sigui, no. Tu aquesta ampolla li pots fer un núvol, amb aquesta ampolla?
Jo podem fer un núvol amb una ampolla, sí.
Una ampolla de plàstic, ha portat una ampolla de plàstic sense marques ni res. Molins, que n'estaves per aquí, no he dit res.
Hola, què tal?
Tu estàs al seu costat.
Sí, jo vinc d'aquí per ajudar-lo, fer d'ajudant.
Ah, faràs d'ajudant, sí. De partener.
Sí.
És un truc de màgia.
Cuinarem un núvol.
Però això, o sigui, amb una ampolla és molt fàcil de fer. Bueno, escolta, doncs gravem-ho.
Sí,
o què fem, Instagram Live? Ah, mira, doncs
sí,
Instagram Live.
Sí, ensenyem per Instagram.
A aquesta hora del matí, a les 11:51, al Via Lliure farem un núvol. No plourà ni res a l'estudi, no?
No,
val, ni
no.
Calamarses, ni...
Esperem que no.
Tenim un...
Bueno, almenys que no surti el sensor de fum d'aquí.
Hi ha un sensor de fum que penses que llavors sí que plourà,
sí,
eh?
Sí, plourà de veritat.
Llavors ja no funcionarà la ràdio ni del cap ni del revés. Doncs què heu de fer ara, amb aquesta ampolla? Ves que té un cul d'aigua.
Què dèiem abans? Calen tres ingredients per fumar un núvol.
Sí.
Per tant, anem a fer-ho amb aquesta ampolla de litre i mig.
Sí.
I el primer ingredient és la humitat. Per tant, hem de tenir aquí aire humit.
Val.
Jo he portat aquesta ampolla amb un cul d'aigua.
Sí.
I ara el que faré serà l'agitaré molt fort.
Val.
Per acabar d'impregnar tot el que és el volum d'aquesta ampolla.
Perquè el plàstic tingui tota aquesta humitat, aquesta aigua.
L'aire que hi ha dins.
Ah, l'aire dins.
Dins l'ampolla es pugui... No sé, molins, porto...
Sí, ara remena. Remena una mica, però fort, eh?
Fort.
Ara, eh? Com un barman.
Vinga, un còctel.
El còctel.
Vale, quin
estil,
ho tenim,
realment, eh?
N'hi ha prou o més?
Sí, no, està bé.
Val. Vinga. Ja queda.
Jo, de veritat, no m'enganyeu, no sortirà cap núvol.
Deixo...
Sí, buidem aquí l'aigua.
Ah, vale. Buidem l'aigua.
Buidem l'aigua a dins d'un tàper.
Val.
Vale.
Sí.
Molt bé.
I ara què?
De vegades podem ficar més humitat.
Sí.
Tirant
l'alè.
Però bueno, suposem que ja...
No cal posar l'alè aquí, no fa falta.
No tapeu res, eh?
Suposem que aquí hi ha prou humitat.
Sí.
I no tanquem l'ampolla.
De moment deixem-la oberta, perquè el segon ingredient que hem d'introduir, ara que és el més delicat, que és el nucli de condensació. Ara hem de fer el que fan les avionetes, o el que fan els canons, és tirar aquí, sembrar-ho amb iodur de plata.
Què has portat aquí?
Això és un paper.
Un paper normal i corrent?
Un paper
com de Pinocho, diguem-ne.
Sí, un paper així senzill, i ara aquí... Clara, m'has d'aguantar així.
Aguanto l'ampolla.
Aguanta l'ampolla del revés.
I ara jo faré una mica de fum.
Faràs fum?
Està molt lluny el...
Sí, no.
Cap problema, no.
O sigui, cremaràs una mica aquest paper perquè faci fum.
Una pol·lució.
Sí, jo el que vull ara són nuclis de condensació.
Vale.
Aquestes partícules que són unes 10.000 vegades més petites que les gotes de pluja i unes 100 vegades més petites que la gota d'un núvol.
Vale. Cremarà una mica de paper. Sí, que ara farà olor de cremat, això, eh? A veure.
Bufes?
I ara el bufa una mica i el posa dintre. Mentre encara queda una miqueta de
fum. I ara què està passant?
No, ara aquí estem sembrant l'ampolla amb nuclis.
Sí.
Ara amb el fum... Ui.
Carai. No sé, encara prendrem mal. Aquí una miqueta més de foc aquí dintre.
Ja està.
Va. Ara està entrant el fum dins l'ampolla i s'està creant el núvol, teòricament, ja.
No.
Encara no.
Encara no, eh?
Ara ja tenim...
Ui, que no s'escapi el núvol.
No.
Sisplau.
Que patidora, Molins.
Ara...
Vull que surti bé l'experiment.
Tercer pas.
Sí, tanquem. Aquí tenim un tap de laboratori, amb una, que pot ser un tap de cava,
perfectament. Sí.
Forat, ha travessat tot ell.
Sí, o sigui, és un forat que té un tap que té forat,
sí, té un
però
forat,
que està ben tapat ara.
Exactament, i li hem posat una vàlvula d'una bicicleta, d'una càmera...
D'un inflador.
Un inflador. No, d'una càmera d'una bicicleta.
Ah, una càmera d'una bicicleta.
Això d'aquí,
vale. Sí.
Veiem,
sí,
perquè vegi...
Val.
Això d'aquí és un...
Ja
és el tap.
Val.
El
molt bé.
I ara què fem és...
I ara què fareu?
Hem de refredar aquest aire. Tenim dos ingredients. Després sí. tenim dos.
Sí, o sigui, ara tenim aquesta contaminació i la humitat. La tenim a dintre.
Exactament. I ara el que hem de fer és aquesta humitat, aquest aire, l'hem de refredar.
Val.
Vale.
Llavors, per refredar-lo, anem a fer una cosa que és una mica contradictòria.
Jo aguanto l'ampolla?
No, tu...
O faig entrar l'aire?
Tu fas entrar aire.
Però comodíssim vale. a la Molins,
eh?
Ah, tu manxes, eh, Molins?
Jo... Vale.
Però, perdona, manxant se refredarà
no, l'aire. Com si fos una bicicleta, això, eh?
Al contrari, al contrari. Abans de manxar, al contrari. El que sí. anem a fer ara és aquí donar pressió.
Sí.
Com que el volum és constant, aquí la temperatura començarà a augmentar.
Vale.
De fet, amb alguns estudiants hem fet això, i hem ficat aquí sensors, i ara la temperatura puja fins a 28-29 graus.
Què dius ara? Quan manxes.
I quan tregui el tap, sí. tot aquest aire sortirà, s'escamparà,
ah.
i al sortir farà un petit pum.
Un pum, un soroll?
Una explosió? No,
no és de patir. No és de patir. I el que farà aquest aire, quan s'escampi, sí. és es refredarà. I baixarà fins a 12-13 graus.
Vale.
I això es condensarà.
Ah, llavors és quan sortirà el núvol.
Sí.
Vale, pues manxa, manxa.
Aquí s'escamparà el núvol per l'estudi.
El tancarem a l'ampolla.
El tancarem,
sí.
vale.
Vinga,
hi ha gent, hi ha gent a Instagram que ens diu que no veu que s'acabi bé, això, eh?
Jo tampoc ho veig.
No hi ha confiança.
Vale, ja et fem, eh? Ja, ja et fem. 3, 2, 1... Vinga,
som-hi.
Però una mica de canya.
Com una bicicleta, clar.
Sí. No tens bicicleta, no, Molins, tu?
Fa dies que no vaig amb bicicleta, què passa?
Vinga, va,
doncs. Des que portava rodetes.
No et sortirà pas cap hèrnia, eh?
4 més. 1, 2, 3,
escolta, home, per favor.
Atenció, atenció, que va, eh?
Oh! I aquí tenim, efectivament...
Aquí tenim el núvol de Via Lliure.
El núvol del Via Lliure.
El núvol del Via Lliure.
Bravo! Bravo! El tenim a dins de l'ampolla, efectivament. Ah, amigo. I això ha estat, bàsicament, la baixada de la temperatura, de cop.
Perquè dins hi havia humitat
i, hi havia
i
els...
nuclis.
Ah.
Si no haguéssim ficat nuclis, fum, no hagués hagut el núvol.
Mm-hmm.
I si no hagués hagut humitat, tampoc. Humitat, tampoc. I ara tenim aquí una cosa interessant.
Un núvol atrapat dins d'una ampolla.
Sí. És que fixa-vos que ara, quan jo apreti l'ampolla,
sí.
es desfà el núvol, i quan deixo anar, apareix.
Ah, sí? És veritat. I com és això?
Ai.
Però quan jo apreto... Fem un anticicló, augmenta la pressió.
Som gent molt estranya.
Un anticicló en una ampolla, Martí, com ho portes,
això? Això és flipant, m'encanta. Jo us veig al mapa i avui a l'ampolla.
Exactament, fem aquí, apretem, fem un anticicló, sí. es s'evapora l'aigua, sí. i per tant es queda transparent, i quan deixem anar, l'aire s'expandeix, uh-huh. es refreda, i per tant es torna a condensar. I tenim aquí un altre núvol.
I aquest és el principi pel qual es poden crear núvols.
Exactament.
Sí.
Ara,
bravo, eh?
Cada una d'aquestes gotes són 0,02 mil·límetres i una gota típica de pluja són com uns 2 mil·límetres. Per tant, mm-hmm. són aquestes gotes que hi ha aquí dins aquest núvol haurien de xocar entre si.
Sí.
Fins a arribar a aquesta mida.
Exactament.
No?
Per gravetat començar a caure. Clar, això, i que no s'evapori, perquè això d'aquí una estona la calor de l'estudi s'evaporarà,
sí.
fa que és inviable o a nivell actualment científicament demostrat que clar. Això pugui generar pluja. Ara, núvol. Sí, un núvol volador, doncs...
Ara l'alliberem,
el núvol. L'alliberem? Sí.
Sí.
El podem alliberar?
Una miqueta.
El núvol del Via Lliure.
Veus?
Eita,
està sortint. Estem aquí tots hipnotitzats amb una bolla de plàstic.
Moment, perquè ara sembla fum que va sí, sortint, però s'ajuntarà en algun moment, això? No,
és aquest fum que està sortint.
No, mireu que aquí quan ja s'escalfa...
Ah, sí que n'hi ha una mica. Sí, sí, és veritat, és veritat. En l'aire queda una mica una mena de neblina, diguem-ne. Ostres, bravo, eh?
I tant.
Això ho fas tots els teus estudiants?
Bueno, alguns.
Nosaltres hem tingut la sort.
Perdona, hi ha algú que, fent aquest principi de crear núvols, estigui creant núvols a gran escala que serveixin per alguna cosa o no?
Hi havia dos projectes,
sí.
però la veritat és que no han donat molt de nom de parlar. Un grup americà i un grup alemany que volien fer núvols dins de tancs. Grans tancs.
De tancs.
Tipus cervesa, tipus d'aquests que venen aquí, anant cap a l'aeroport de Barcelona, que hi ha aquestes sí. grans cerveseres.
Sí.
Fer núvols a dins d'aquests megatancs per obtenir aigua líquida després. Però, clar, el cost energètic de fer això és brutal. I, en el fons, això no deixa de ser el funcionament de l'aire condicionat que tenim a les cases o als estudis. És a dir, aprofitar una bomba que el que fa és expandeix un aire, un gas, uh-huh. per tant, condensa i aprofites l'aigua. Per tant, no ha donat molt de sí i per tant jo crec que no és rentable i per tant ho han abandonat.
Val, t'he de preguntar algunes coses més al voltant de l'aigua i dels núvols. Tu que els coneixes també. Llavors, si aquesta no és una solució, perquè sembla que és evident que no, perquè plogui, la solució passa per sistemes més convencionals i menys de ciència-ficció, no?
La
sequera, vull dir.
La sequera, hem de ser conscients de que la sequera, i això des dels anys 90, ja l'IPCC del canvi climàtic ja va informant de que les sequeres cada cop seran més... resistents i més freqüents. Mm-hmm. Per tant, la gestió de l'aigua en el món mediterrani doncs ja hem d'estar acostumats a que això ens vindrà cada cop més sovint. Per tant, què hem de fer? Israel és capdavantera mundial en la gestió de l'aigua. O sigui, la gestió de l'aigua en el rec, en l'ús domèstic, són exemplars, i en la reutilització de l'aigua. Per tant, nosaltres aquí hem d'anar cap a una gestió de l'aigua una mica més eficient, i comptar amb l'aigua envasada no és una solució a curt i llarg termini, i per tant segurament desaladores s'hauran d'instal·lar a la costa catalana, segurament. I sobretot aquí la gestió i el reutilitzar l'aigua. Si reutilitzem l'aigua, fem una gestió millor de l'aigua, segurament podrem tenir, bueno, podem passar les sequeres, aquests períodes de sequera, de forma més...